Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu us guard. Avui celebrem la solemnitat de la Santíssima Trinitat i també celebrem en aquest dia la jornada de la vida contemplativa. El lema d'enguany és la vida contemplativa, cor, orant i missioner. Aquest diumenge agraïm especialment el cor contemplatiu i missioner de tants homes i dones que des dels seus claustres i monestirs dediquen la seva vida a la contemplació del rostre de Déu i a irradiar la seva llum al llarg i ample de la terra. El misteri de la Santíssima Trinitat és el centre de la nostra fe. És un misteri que depassa les nostres possibilitats de comprensió. Però Déu mateix ha sortit al nostre encontre per revelar-se, per donar-se a conèixer per mitjà de signes i paraules com a Pare, Fill i Esperit Sant. Unitat en la Trinitat, comunió eterna d'amor i de vida. El Pare ho dona tot al Fill, el Fill ho rep tot del Pare amb agraïment, i l'Esperit Sant és com el fruit d'aquest amor recíproc del Pare i del Fill. Aquest amor es revela com una inefable comunió de persones. Aquest misteri és la font i el centre de la vida cristiana i hauria d'ocupar la major part del nostre estudi, de la reflexió i meditació, i també de la nostra pregària i contemplació. El fonament de l'espiritualitat cristiana és el misteri de la inhabitació trinitària, és a dir, la seva presència en cada un dels creients. El fet que Pare, Fill i Esperit Sant ens estimen tant que es constitueixen en el principi ontològic i dinàmic d'una vida nova per nosaltres. Per això és tan important i necessari mantenir una relació personal amb cadascuna de les persones divines. Més encara, tots els elements de la vida cristiana haurien d'estar referits a aquesta relació. El Pare, el Fill i l'Esperit Sant són el principi de la nostra vida cristiana. Això ha de revifar la nostra vida de pregària, que acull conscientment aquesta presència interior de Déu, i ha de fer més ferm l'amor a l'Església, l'actitud d'humilitat i el goig constant per la vida nova en l'Esperit. Per fer-ho necessitem un cor senzill i una intel·ligència humil que sàpiga reconèixer la grandesa de l'amor de Déu que és present en les nostres ànimes per la seva immensitat i ens convida a ser dòcils als impulsos de l'Esperit Sant. L'acció de l'Església Universal serà eficaç i autènticament real si brolla d'aquest principi sobrenatural. Els plantejaments espirituals i pastorals que no estan fonamentats en la inhabitació de la Trinitat són incomplets. Es tracta d'espiritualitats que per la seva omissió, per distorsió o per falta d'esperança s'obliden de l'essencial i es centren gairebé exclusivament en els valors ètics de l'Evangeli sense vincular-los d'una manera suficient a la realitat de les persones divines i a la relació amb elles. Són espiritualitats que tenen el perill de caure en qualsevol tipus de voluntarismes, en el neopelagianisme o en el neognosticisme que el Papa Francesc assenyala, i que s'obliden, en definitiva, de la primacia de la gràcia en la vida espiritual i en l'acció pastoral. Avui preguem d'una manera especial per la vida contemplativa, que és la veu orant de l'Església. Com ens indicava el Papa Francesc, els monjos i les monges, amb la seva pregària, fan possible que la misericòrdia de Déu arribi a totes les persones necessitades, com aquells homes que a Cafarnaum varen superar totes les dificultats i varen portar el paralític fins a la presència de Jesús, despenjant-lo des del sostre, i d'aquesta manera van propiciar la seva guarició. O com els braços alçats de Moisès, que es varen elevar per intercedir davant del Senyor. Així s'eleva la pregària dels contemplatius pel bé de tota la humanitat i l'Església.
Com remem els nostres testimonis?
Obrim el cor i escoltem, perquè ara pujaran una colla de testimonis que d'alguna manera i breument intentaran explicar com han trobat la seva vocació, el seu lloc, o com estan encara en la recerca d'aquest lloc i d'aquesta crida de Déu. I aquell seminarista, ara és rector de la parròquia de Montornès, subdelegat de joventut del nostre bisbat, i el tenim aquí entre nosaltres, mossèn Oriol. Tot allò que intuïes, ara, uns anys després, com ho vius, la teva vocació?
Doncs tot allò que un imaginava, doncs quedava curt, eh? Jo m'he adonat amb el dia a dia que em quedava curt. És molt més gran el que un va vivint com a sacerdot, i aquell imaginar-se com podia ser, doncs es queda curt amb el que realment és ser mossèn. Realment supera molt. Com em va dir un amic, quan tu li tanques una porta al món, Déu t'obre una finestra immensa. I sí, es va anar complint, i ho vaig vivint dia a dia.
Al costat tenim l'Àlex Serres, de cinquè curs de teologia, seminarista, i ell ens diu com ha estat l'encontre amb Crist perquè hagis fet o vulguis respondre a aquesta vocació.
Doncs bé, jo és potser una mica estrany, no? Però el fet que em van marcar, perquè hi ha moltes persones que influeixen, no? Tens xerrades amb molta gent, tal, mossens... Però a mi el fet que em va marcar més és una noia que em va dir un dia que les coses de Déu mai sortien malament. I bueno, amb aquesta noia, imagineu-vos, jo tenia 16 anys, amb aquesta noia vaig estar sortint 2 anys i bueno, aquesta noia em va ensenyar a estimar, que era l'amor de veritat, no? Si un, amb aquella edat l'amor de veritat no el coneixem massa, jo crec. I bueno, a partir d'aquesta noia, doncs jo vaig començar a entendre què era aquest amor, que és l'amor del Senyor, no? I això és el que em va fer plantejar-me, no? Fer aquest primer pas de dir, aquesta potser és la meva vocació, estimar, donar-te totalment a tots, no? I bueno, després d'anar pensant, tal, on va veient, i bueno, tens molts inputs, no? En la societat d'avui en dia, doncs vaig decidir entrar al seminari i bueno, a dia d'avui puc dir que estic a cinquè i això no és ni un honor ni res, sinó que és algo que et posa molt nerviós, i ara mateix ho estic corroborant. Perquè, bueno, igual la vida al seminari és com a la família al final, Som 20 allà, visquent junts, i a la família qui no s'enfada o qui no riu. Doncs això és el seminari, al final, no? I un, en aquest seminari, doncs vas aprenent, vas madurant i vas veient si realment aquest és el camí que el Senyor et demana. I m'he quedat amb una cosa per acabar de la xerrada d'avui al matí que ha dit el bisbe José Manuel, que ha dit que l'ordenació de diaques, diuen, et donen la paraula de Déu, no? I et diu que entri al teu cor, que la visquis i després la prediquis, no? Doncs bé, o sigui, això és un missatge que el Senyor, jo crec, que ens envia a tots. És veritat que en l'ordenació, amb una gràcia especial, i us convido a tots a pensar sempre que les coses de Déu mai surten malament.
Ara entre nosaltres tenim aquí, sortosament, la Maria Àngels, Gevandri, l'Arnau, Terrassa, Granollers, Vall d'Oreig. Explicaran una mica com han trobat Jesús. Venen de parròquies i això què els ha portat? com veieu la vostra vocació, el vostre camí que heu d'omplir, el que ja heu omplert, i tot això en poc temps.
Jo sóc l'Arnau, com bé ha dit, vinc de Valldorets, i us vinc a parlar una mica de què és la parròquia per mi, no? Jo la parròquia la trobo com un punt d'unió del poble, no? On tots podem fer comunitat i trobar la nostra fe. I la meva vocació a la parròquia va començar fa ara uns 5 anys, un estiu, que em van dir: doncs mira, t'agradaria participar al nostre esplai? I jo em vaig ficar de cap. Llavors, la meva tasca a la parròquia és una tasca evangelitzadora cap als nens, perquè més que un esplai on fem activitats, també intentem portar Crist en el nostre dia a dia, treballant en equip i ensenyant els valors cristians, no, als nanos, perquè m'agrada pensar que més enllà, en un futur no molt llunyà, ells puguin fer el mateix, no, amb els successos de la nostra parròquia. Perquè també ens organitzem en diferents escales, no? Després de l'esplai tenim l'ESO, després l'AFTIN, no? Que seria pels batxillers, Moving Forward, no? Que jo pertany a Moving Forward, no? Que és un moviment molt maco d'universitaris, no? Que va néixer a la JMJ de Cracòvia, no? Darrere de l'Àlex Serra, que ha sortit fa res, i el Jacob, també un altre seminarista, que a mi el que m'agrada més de la parròquia és que estem molt a gust, no? Llavors, nosaltres vèiem que els universitaris ens quedàvem sense un lloc, no, a la parròquia, i els nostres seminaristes van dir: doncs anem a fer un lloc per a aquests universitaris, no? I que puguin continuar rebent formació, perquè és un punt d'inflexió, no? Sortir al món, a la universitat, no? I veure la societat que una mica ataca l'Església, que no pensa com tu. Nosaltres buscàvem aquest punt per aprendre, no, a com comportar-nos amb aquesta societat, no? A compartir inquietuds, també a viure en família en aquest període, no? Tan difícil. Llavors, també és una formació que nosaltres rebem per en el nostre dia a dia també transmetre-la, no? La majoria també rebem formació i al mateix temps som evangelitzadors, no? És una parròquia que complim aquest doble rol. I la veritat és que és una tasca molt maca que jo animo tot el món a fer, i que també volia afegir que no cal, no, ser de la parròquia, no, perquè en el dia a dia tenir una vocació i transmetre la fe, sinó que tothom en el seu dia a dia, en la seva feina, no? Com deia Sant Joan Maria, és un instrument de Jesús i pot transmetre la fe en el seu treball, a la universitat, on sigui.
Me llamo Geo Andri, vengo de la parròquia San Esteban de Granollers. Empecé hace un año y medio, empecé un casal de verano que me convenció el Musén y mis amigos de la parròquia que tenía antes. Primero empecé como alumno en la parroquia, empecé como un alumno del casal y me convencieron para que me quedara. El año pasado hice el bautizo y la primera comunión. Para mí la parroquia es algo bien bonito, que aparte de tener varios amigos ahí, te conozco el amor de Dios, que es donde me hago los grupos, lo hacemos los viernes, y ahí es donde recibo el amor de Dios en la iglesia también. Soy acólito de la parroquia y es algo bien bonito. La vocación de Dios es algo que yo creo que todos los jóvenes deberíamos de seguir. Es algo que te llena realmente cuando estás en misa, que ve mucha gente para ti. Bueno, para mí es algo que, wow, me dice, wow, si el mundo fuera así, que viniera un montón de gente a misa, es algo que sería bien lindo, pero lo poco que vamos, Dios está con nosotros y eso es lo más importante y lo más bonito.
Maria Àngels.
Em dic Maria Àngels, vinc de la parròquia de la Sagrada Família, i res, bueno, jo vaig conèixer Jesús des de ben petita. Els meus pares em van educar en la fe cristiana, i després vaig començar a la parròquia també fa ja bastants anys, i ara res, jo faig d'animadora de joves i tot el que m'han ensenyat i em van ensenyar i vaig aprenent, doncs ho intento transmetre a joves com ells, més petits, i bueno, és el meu camí. Jo crec que m'agrada molt donar als altres i basant-me en la meva experiència, poder ensenyar a persones més joves que jo què és la fe cristiana.
Pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo
pastoral de joves pot néixer en una parròquia o pot néixer en moviments, moviments diversos. Aquí tenim la Luján i la Laura, que ens parlaran de dos moviments que els han ajudat a seguir o a descobrir la seva vocació. Luján, de Sabadell, del Camino Neu Catecumenal, Laura, de Sant Cugat, Efatà.
Soy Luján, vengo de la parroquia de Sagrat Cor de Sabadell.
No, no, no m'ho expliquis a mi, no.
Y formo parte del Camino en una comunidad, del Camino Neu Catecumenal. Yo, pues como comentaba antes María Ángels, yo me crié en una familia cristiana. Somos 5 hermanas y mis padres siempre nos han inculcado la fe. Hemos ido al colegio de la Divina Pastora, veo aquí a la hermana María Teresa. Siempre nos han inculcado los valores cristianos y siempre hemos vivido la fe de muy de cerca, ¿no? Nos han enseñado a seguir a Jesucristo, el amor a la Virgen María. Pero realmente cuando yo me encuentro con Jesucristo es un momento... Es decir, yo he habido un poco el rebufo de la fe, ¿no?, que me habían inculcado mis padres durante toda la vida. Íbamos a misa, rezábamos en casa, el rosario y demás. Pero yo me encuentro con Jesucristo en un momento muy complicado de mi vida. Yo estaba estudiando, acababa la carrera, estaba trabajando. Yo siempre he llevado las cosas muy por mis fuerzas, ¿no?, y lo he querido hacer siempre todo yo, una persona muy exigente. Y llegué un punto en mi vida en que no pude más, en que mi cuerpo dijo basta, mi cabeza dijeron basta, y yo entré en una crisis muy fuerte porque yo no entendía qué estaba pasando, no podía con llevar mi vida como a mí me gustaba. Y en ese momento, por medio del catequista, de mi catequista, yo me encontré con Jesucristo realmente, ¿no? Un encuentro personal con él. Porque vino a darnos una catequesis y hablaba del pasaje de Pedro sobre las aguas. Y yo veía como en ese momento no era el catequista, mi catequista, el que me hablaba, sino que era Jesucristo, ¿no?, el Espíritu Santo, que le estaba iluminando a él a decirme palabras con mi nombre, o sea, estaban dirigidas a mí. Y me decía que en mitad de esa noche oscura que yo veía mi vida, en esa tormenta, de que yo estaba en una barca pequeña, que era yo, en la que yo no entendía, en la que tenía miedo de las olas, ¿no?, que se me llevaban, que a mí la vida me devoraba, pues el Señor me llamaba por mi nombre y me decía: Luján, no tengas miedo, que estoy yo, ¿no? Y en ese momento de soledad profunda, porque cuando pues todas las otras ocasiones de dificultad que hemos vivido en casa y de alegría, siempre las hemos vivido todos como familia, ¿no? Pero en ese momento estaba yo sola y era yo en esa barca. Y vi que el Señor me venía a buscar y me decía: Luján, no tengas miedo, yo estoy aquí, deja de preocuparte, descansa, soy yo el que lleva tu historia, el que va a llevar tu vida, y si me dejas hacer a mí vas a ser mucho más feliz de lo que está haciendo ahora que está sufriendo, ¿no? Yo en ese momento tenía todo para ser feliz, había acabado la carrera, tenía un trabajo, pero me faltaba, no podía disfrutarlo, ¿no? Y el Señor me decía que descansara, que era Él el que en medio de esa noche profunda me iba a sacar adelante.
Yo soy Lorena. Bueno, a diferencia de Luján, yo no he tenido la fe desde muy pequeñita. Sí que he ido a un colegio católico, pero en mi familia nunca se ha practicado. Por lo tanto, yo fuera del colegio nunca he tenido el hábito de ir a misa, nunca he tenido el hábito, pues, de rezar, de pedirle a Jesús, bueno, que me ayudase, ¿no? Hace un año y medio mi vida pues da un vuelco. Me detectaron una enfermedad, un linfoma, y bueno, al principio, como siempre, creía que yo sola o con el apoyo de mi familia pues iba a poder salir adelante, y durante unos meses me funcionó hasta que llegó ya un punto en mi enfermedad en el que ya no podía. Se me venía todo muy grande, me estaba hundiendo, había caído en una pequeña depresión y no conseguía ver la luz, ¿no? Entonces, sí que es verdad que siempre he estado rodeada de gente que ha estado muy cerca de Dios. Mis amigas siempre pues han intentado, ¿no?, que yo, bueno, pues, que fuese a misa, que practicase, que confiase en Dios, que encontrase a Dios. Pero ya a mí las cosas me iban bien y no les hacía caso, ¿no? Bueno, pues tuve que encontrarme en un punto en mi vida en el que no sabía por dónde tirar para darle esa oportunidad o para que él me la diese a mí. Entonces caminé en Efetá, en la parroquia de San Martí, en noviembre del año pasado. Y al principio, cuando llegué, pues no sabía mucho, ¿no?, lo que esperaba de ir allí. Y me acuerdo la primera vez que entré en la capilla y entré pidiéndole explicaciones al Señor, diciéndole que por qué me había tocado vivir eso a mí. En ese momento yo creo que, bueno, no obtuve ninguna respuesta, o por lo menos no obtuve la respuesta que yo esperaba. Pero a día de hoy me doy cuenta de que gracias a, bueno, haber ido a Efetá, gracias al seguimiento que hay de todas las semanas, acudir a la capilla y rezar, pues yo he conseguido forjar una relación con Dios. Ahora todos mis problemas ya no son solo míos, sino que le pido ayuda, le doy las gracias por todo lo que hace por mí. Y me dio la respuesta que tanto esperaba, que es que si a mí la vida no me hubiese dado un golpe, seguramente pues ahora mismo no estaría aquí contando pues la relación que a día de hoy tengo con Dios.
La germana Montse, la germana Patrícia, novícia, i la germana Elena ens acompanyen. Els hi demanarem, no perquè són de Puresa de Maria, sinó com va néixer la vostra vocació religiosa. Sí? Així ho farem com general per tots. Germana Montserrat, potser comences.
Bé, ja ho ha dit, em dic Montse, jo vaig néixer al Pont de Suert, al Pirineu català. Jo crec que crido massa. La meva vocació és molt, molt normal i molt senzilla. Vinc d'una família, no he tingut cap misticisme així ni cap cosa estranya. Vinc d'una família on he viscut la fe des de la vida dels meus pares. Tot el que he anat llegint més endavant, ara amb l'Evangeli Gaudium del Francesc, del papa Francesc, jo me n'adonava que tot el que papa i mama vivien pues està escrit allí. Vull dir, la fe jo l'he viscut des de la vida dels meus pares, amb ells i d'ells he après a estimar, i he après a estimar a la gent i a conèixer i estimar a Jesús. I també dels mossens del poble, que ens han fet pues, molt bé a tota la família i al poble, pues, jo he anat creixent des de petitona pues, a la fe cristiana, anàvem a missa, teníem les convivències, teníem les catequesis, les primeres comunions, les confirmacions, però no sé, ens ho feien com molt aterrat, vull dir, jo molt aterrissat, no sé com se diu, com que anava vivint i sentia que Jesús estava amb mi, que Jesús vivia i que Jesús vibrava a casa, i amb tot el que papa i mama feien pues jo sentia que Jesús estava amb nosaltres. I després també una cosa que em va fer a mi va ser que els mossens cuidaven molt el portar testimonis i ens portaven sempre missioners, però de l'Àfrica. Llavors a mi em ve el somni de ser missionera, i la paraula missionera era missió Àfrica, negrets, morenets, no? I jo sempre dic que entre un blanquet i un morenet, a mi sempre un nen petit o morenet com que m'atreu, me fa molta gràcia, més que un blanquet. Llavors sempre pensava en missió Àfrica, no? I el Senyor m'ho concedirà, no? Però de fet m'ho està concedint sempre. Però llavors la meva vocació ve arrelada des d'una vocació missionera, el ser missioner però anar a un altre lloc. Després un ja aprèn que el ser missioner també és evangelitzar, vull dir, transmetre a Jesús aquí. I llavors, doncs, a partir de que jo vaig sentir que havia d'anar a anunciar a tothom, en aquest cas era anunciar a tothom que coneguessin a Jesús, perquè jo era feliç coneixent a Jesús. Llavors la meva vocació surt d'allí, i després pues, ja on troba el lloc pues, vaig trobar la puresa, no? Que ja va ser a la universitat on vaig veure les religioses, perquè fins als 18 anys us he de confessar que jo no havia mai havia vist una religiosa així, vestida amb hàbit, i al meu poble no hi ha monges, només teníem els mossens. Llavors la meva vocació estrictament el conèixer Jesús és des de la vida i la fe dels meus pares i els mossens.
Bueno, yo soy la hermana Elena y bueno, yo me eduqué en un colegio de la pureza, pero hasta que acabé el colegio como que el conocer a Dios había quedado como un mero conocimiento más que yo había almacenado, pero como que no tenía ningún sentido para mí en mi vida porque no me había encontrado con el Señor. Entonces, cuando acabamos el bachillerato, pues fuimos a hacer el Camino de Santiago y, bueno, fue una experiencia que para mí pues cambió un poco el norte de mi vida. Ahí pues habían chicos que pertenecían al movimiento juvenil del colegio y pues la alegría y la manera que tenían de vivir, pues yo pensé, bueno, yo quiero vivir con la alegría que viven estos chicos. Entonces empecé a participar en el movimiento juvenil. Al principio pues me sentía perdida porque, bueno, pues yo ni rezaba, ni iba a misa, ni conocía todavía a Dios. Y entonces, nada, fui a un campamento y allí en un retiro que hicimos de 3 días, pues ahí me encontré con el Señor y un poco, pues lo que me dijo era que Él pues me quería tal y como yo era y que así quería que me entregara totalmente. Hasta ahora, pues todas las energías yo las había puesto en mi carrera, yo estudiaba arquitectura y entonces pues Él me pidió que ahora lo más importante de mi vida pues fuera Él y que lo dejara todo para entregarme totalmente a Él y que Él pues sería quien llenaría mi vida y bueno, pues hasta ahora pues cumple su promesa y bueno, y luego todo como viene añadido, ¿no? Ahora pues me concede el regalo, aparte de pues ser religiosa, pues de continuar con mi sueño inicial de estudiar arquitectura. Y bueno, y el Señor pues se hace presente en cada momento guiándonos en el camino.
Yo soy Patricia y puedo contar que desde pequeña fui al mismo colegio que Elena, tuve esa gran suerte. Pero yo era muy trasto, entonces yo con las hermanas un poquito lejos sí podía ser mejor. Aunque yo pues siempre había ido a colegio religioso, había estado en Semana Santa, estaba en el coro de la parroquia, pero para mí Jesús era más personaje que persona. Entonces llega un momento, siempre he sido una, o me he considerado una persona solidaria que siempre ha estado en todas las acciones sociales que ha podido. Y la casualidad, que no casualidad, la providencia me hace que me vaya un mes a Nicaragua, a uno de nuestros coles, a hacer de voluntaria. Y claro, yo pensando, bueno, pues esto es lo que yo he, lo que siempre he querido, ¿no? Un mes de voluntaria por ahí. Pero claro, una vez allí, más que una vez allí, una vez que vuelves, te das cuenta de que no ha sido porque tú has querido, sino porque el Señor te ha llevado. Y te ha llevado y te ha mostrado tus límites. Y con esos límites te ha mostrado su misericordia y su amor profundo. Y a partir de ahí empiezas a mirar atrás y te das cuenta que, pues eso, que la casualidad no es casualidad, que yo tenía una casa, que vivía independiente, que tenía mi trabajo, que porque tengo 36 años ya, entonces ya me tocaba. Te das cuenta de que esto, que nada es casualidad y que estás hecha para Él y que Él te quiere así, tal como eres, un trasto, pero que te quiere para Él. Y llega el momento en el que no puedes decir que no, tienes que vencer los miedos, tienes que vencer las dudas, y aquí estamos.
Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo?
Dígale conmigo.
Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza.
Dígale.
Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti.
Adéu-siau, que tornarem a remar.